Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Qui dels qui conduïm no hem rebut mai una multa? Sabem si hem comès una infracció o un delicte? A quina administració hem de presentar recurs? El santcugatenc Alfons Perona dona resposta a aquestes i moltes altres preguntes d'una manera clara i amb exemples reals i situacions pràctiques que ens poden ajudar a resoldre dubtes. Perona és especialista en mobilitat i seguretat viària, estret col·laborador de l'Ajuntament de Sant Cugat en les propostes de circulació i acaba de presentar el seu llibre Me han multado. Alfons, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un llibre com aquest respon a què exactament?
A què? Aquest llibre jo crec que respon a més de 20 anys dedicant-me a aquest tema de la seguretat viària, de les multes, de fer recursos, i que va haver un editorial que em va vindre i em va demanar, em va dir, escolta, aquesta experiència perquè no l'expliques en un llibre. D'entrada jo era bastant reticent perquè no m'ha agradat mai aquest concepte de quitamultes, que a vegades es diu. I llavors vaig intentar fer un llibre planer, seriós, explicant la realitat, i que sobretot serveixi perquè li han posat una multa, però pels que tampoc li posen mai una multa, que són una gran majoria, que sàpiguin tot aquest procediment de sancions, dels radars, que ara, com dèieu, la diferència entre un delicte i una infracció, tot aquest món com funciona, que moltes vegades ho desconeixem.
Creu que el sistema de sanció és prou àgil, transparent i entenedor per al ciutadà, com diu Pere Navarro, que hauria de ser en el seu pròleg,
sí,
en el pròleg del llibre?
Sí, aviam, aquí hi ha una situació. Abans i després del 2010. Abans del 2010 teníem un sistema sancionador basat en una llei general de procediment que era bastant lent, que es trigava molt en recórrer. Dels anys 2008 al 2010, la Direcció General de Trànsit, i també ha que dir el Servei Català de Trànsit, fan una gran inversió informàtica, i llavors, a partir de que hi ha la modificació del procediment i es crea un procediment especial pels temes de trànsit, de la mateixa manera que hi ha un procediment especial per les sancions urbanístiques o per als temes fiscals, hi ha un procediment especial pel trànsit. Ho dic perquè a vegades hi ha gent que s'empara amb la llei de procediment administratiu general quan en realitat hi ha aquest procediment. Aquest procediment del 2010 és ràpid. I és ràpid perquè l'administració utilitza tecnologia i, per exemple, un exemple pràctic, una sanció de velocitat imposada en una carretera de Càdiz amb un senyor que viu a Sant Cugat, pot ser que abans que ell arribi a Sant Cugat li arribi la multa. Per què? Perquè el sistema informàtic va molt ràpid. I en 3-4 dies està tramitada.
Aprofitant aquest pròleg de Navarro, assegura que la llei de trànsit és la més infligida a l'estat espanyol. Per què creu que és així? Quan anem al volant ens transformem o què?
No, aviam, jo diria que és pel volumen. O sigui, cada dia milers i milers de persones agafen el cotxe, condueixen, només ja que sortir aquí a Sant Cugat a la B30 i veure la de cotxes que passen cada dia. És, a més, és una de les vies més carregades d'Espanya i de Catalunya, però bueno, això seria un altre tema. Però el que sí que passa és que a l'any es venen a posar, està calculat, entre les multes de la Direcció General de Trànsit, del Servei, els bascs i els ajuntaments, que no és que hi hagi més informació, es calcula que actualment estem entre els 25-30 milions de multes anuals. Per tant, és un procediment especial. Això què vol dir? Que tothom està infringint? No, perquè hi ha quasi un 90% de gent que mai li posen una multa en la seva història. Això què vol dir? Que hi ha un número més petit de gent que circula molt, que tenen més risc, més possibilitats que li posin la multa, i després hi ha un petit número que són els que fan aquelles infraccions verdaderament molt greus. Com deia una coneguda meva, mis amigos no les ponen muchas multas, les úniques que les ponen són de velocitat i aparcamiento. Jo diria que això és la majoria de multes que pot tindre qualsevol, inclús en un moment de distracció. Però després, insisteixo, hi ha un petit número de conductors que sí que amb actuacions, que la majoria s'enquadra dintre dels delictes de trànsit, aquests sí que posen en perill la vida dels demés, i que, però és un, afortunadament és minoritari, l'ideal és que no hi hagués ningú. I des de l'ou, és un tema de molt volumen de sancions.
Anem al procés sancionador, que comença amb la denúncia. Rebem aquesta denúncia, què hem de fer?
A veure, quan un rep la denúncia, jo al llibre ho dic diverses vegades, i és un consell que molts companys també advocats donem. Primer, tens 15 dies per fer al·legacions. Per tant, pensa tu. Pensa si de veritat has fet la infracció. Si l'has fet i no tens eines per dir que no l'has fet o per presentar alguna al·legació, pots sortir més a compte i estalviar-te diners pagant el 50%. Si tu no l'has fet, crec que l'administració pues, ho ha fet malament, o creus que el radar que t'ha fet la pressa de velocitat estava incorrectament, o resulta que si tu sí que havies posat el tíquet de la zona blava però se t'havia caigut i després se'l vas trobar. Ah, llavors fes un escrit d'al·legacions, presenta proves de lo que estàs fent. Una altra de les coses que ja també dic al llibre que no es pot fer mai és dir jo no l'he fet, punto, i aquí se m'acaba la meva al·legació.
Sense arguments.
Sense arguments, ja que argumentar-ho. I sobretot, ja que presenta proves. Aviam, amb el tema és una mica dur i costa d'acceptar, i sobretot que aquí quan ens trobem en l'àmbit municipal, Sant Cugat, com tots els pobles de Catalunya, el que més s'acostumen a posar són multes d'estacionament. Per què? Perquè quan anem conduint, aquell mal estacionament és un moment, i per la resta són minuts que ens estan xafant la guitarra. O bé és allò de he posat el tíquet i m'he passat de temps. Jo sempre ho dic, amics, ens despistem, ho fem involuntàriament, doncs mira, a vegades que et posin una multa et servirà perquè la pròxima vegada canvis d'actitud. Ara, si tu creus que l'administració ho ha fet malament, que l'administració té obligacions de fer les coses bé, doncs presenta escrit d'al·legacions, això sens dubte.
Segur que ho hem sentit moltes vegades i fins i tot ho hem dit. Hi ha multes justes o injustes, raonables o no?
Aviam, a vegades hi ha multes que l'usuari no entén. I jo aquí sí que dic que crec que les administracions a vegades es tindrien que plantejar, sobretot quan hi ha molta gent que es queixa d'una multa en concret, si això està bé o està malament. Fa ja uns anys, i d'això ja fa uns quants anys, el Servei Català del Trànsit tenia posada un radar i una senyal a l'autovia de Castelldefels amb un tram que només posava 80 km per hora. I clar, tenia moltes multes, i la gent es queixava. Per què? Perquè venies d'una via de 100, d'aquell cop i volta, perquè havia una o dues cruïlles, aquell tram el posaven a 80 i després tornava a anar a 100. Davant de les queixes, jo me'n recordo que en aquells moments el que era el director del Servei Català del Trànsit, que em sembla que era el senyor Rafael Olmos, en aquell moment va analitzar les multes i va dir, aviam, la majoria de gent sancionada està entre 80 i 100 km per hora. Gent que baixa més de 100 és una minoria. Això vol dir que potser el que hem posat malament és la senyal. Es va fer un estudi per part de tècnics de seguretat i es va veure que aquell tram es podia circular perfectament a 100. Es va canviar la senyal de 80 a 100 i es va continuar sancionant els que anaven a més de 120, a més de 100. Què vol dir això? Que l'administració té que rectificar. I a vegades no ho fa. I a vegades no ho fa i costa molt. Recentment hem tingut un exemple que a Catalunya d'una població, no és Sant Cugat, però està aquí propera, està al Vallès, en què van col·locar un aparell per detectar la gent que se saltava els semàfors en vermell. I l'aparell no estava homologat i va començar a fer multes o sancions de gent que no s'havia saltat el semàfor en vermell, sinó se'l saltava l'àmbar a l'última fase del verd, perquè tecnològicament no estava ben resolt. Bueno, doncs això es té que rectificar i això no pot anar endavant.
Un agent es pot equivocar o fer una mala pràctica,
sí.
Però partim de la base que preval la presumpció de velocitat. És a dir, el que diu un agent se suposa que és veritat, però aviam, això no vol dir que no es pugui recórrer...
Exacte. Aviam, és bàsic que existeix la presumpció de veracitat, perdoneu.
Ara li portarem una mica d'aigua, mentrestant, per recuperar-se, que m'imagino que...
La cosa aquesta... Bueno, la presumpció de veracitat existeix. En principi, tot el que una gent veu és la veritat, exceptuant que es pugui rebatre en contra.
Que hi ha possibilitats, perquè...
Hi ha inclús una sentència del Tribunal Suprem que diu que quan una persona, o sigui, que la presumpció de veracitat no és per sempre. La presumpció de veracitat admet prova en contra, i aquí és on l'administració té que valorar si aquesta prova que estàs presentant desdiu el que ha dit a la gent. La gent es pot equivocar, pot fer una mala apreciació. Això és una mica com, jo sempre poso l'exemple, amb l'arbitratge al futbol, no? L'àrbitre veu el que veu i sanciona el que ha vist. El policia veu el que veu. A vegades pot ser, que no és la majoria de casos, pot ser que s'equivoqui al veure o al fer una apreciació. Aquí això sí que admet prova en contrari. Però tampoc el que no es té que fer és creure que la presumpció de veracitat és algo inamovible i que perdura per sempre. I després hi ha una altra cosa molt important. A la gent de trànsit, sigui policia local, sigui mosso d'esquadra, guàrdia civil, només té presumpció de veracitat d'allò que veu, no de lo que ha cregut veure, de lo que s'ha imaginat o del que li han dit. Només de lo que veu. I això és un tema important, perquè a vegades hi ha algunes denúncies que els agents, o inclús a vegades per la seva situació, no pot veure bé si t'has passat el semàfor o no. Vull dir que a vegades aquests temes són discutibles. També tinc que dir que amb el 98% dels casos, els policies, a no ser que tinguin alguna cosa en contra d'aquella persona, sancionen el que veuen. I no val la pena començar-se a discutir. Perquè és quan hi ha hagut alguna gent que s'ha extralimitat, hi ha moltes sentències, el que passa que no, la gent no les coneix, de condemnes per prevaricació, que és un delicte penal pel qual la gent pot, sap, els agents saben que poden ser suspesos, apartat del cos, inclús algú complir pena de presó perquè poden ser 4 anys. Això, afortunadament, és la minoria, però també es dona. Llavors, no hi ha que dir ni tot blanc ni tot negre, a vegades hi ha matisos.
No hi ha veritats absolutes.
No, des de l'algú que no.
Qui pot denunciar? En el seu llibre explica que qualsevol que hagi estat testimoni després ho traslladi a una autoritat.
La denúncia és de qualsevol persona que vegi un fet que cregui que és incorrecte. El que passa que, així com la denúncia d'un agent de trànsit té la presumpció de veracitat, la denúncia nostra no. Si, per exemple, anem per la carretera i observem un cotxe que ens fa un adelantament correcte, podem denunciar-ho, sí, número de matrícula, dia, lloc, tal, descripció dels fets que ha passat. Per exemple, m'ha adelantat a la carretera X amb una línia contínua. El que passa que això es trasllada a la persona i si la persona ho nega tot, és difícil. El que passa que avui en dia s'estan començant a donar situacions i tenim exemples de que amb les noves tecnologies, internets, mòbils, doncs hi ha gent que pot gravar les malifetes d'altres. I això, si es presenta com prova la denúncia, té un pes molt important que és molt difícil de rebatre. Si jo, amb el meu mòbil, estic veient com porto davant un senyor amb una moto que va sense casc per la carretera i el gravo, i això ho adjunto com prova el meu escrit de denúncia, pues, que demostri que no portava el casc posat. Llavors, les coses són relatives. També hi ha que dir que avui en dia, amb el tema de les noves tecnologies, si tant control de càmeres, pues, bueno, les coses es poden veure amb més facilitat. Però qualsevol pot denunciar i qualsevol persona que consideri que una cosa està mal feta. Ara també l'administració, jo també aviso que això sé que ho vigila molt, les possibles denúncies temeràries que es puguin fer, doncs no sé, perquè resulta que el veí del costat em cau malament i cada vegada que parca el cotxe i trepitja una mica la línia li faig una denúncia. No, això no val. I això l'administració inclús ho pot castigar. Jo diria que és únicament per situacions molt greus que tinguem testimonis o tinguem proves.
Ara fins i tot estava pensant, mentre l'escoltava, que podríem considerar que fins i tot hi ha autodenúncies, perquè quan hi ha gent que grava les seves heroïcitats a la carretera, al volant d'un cotxe, una motocicleta, sí, o el que sigui, després les pengen a Facebook, a Twitter, allà on sigui, no?
Sí, sí, aviam, hi ha alguna sèrie d'incívics, perquè no tenen un altre nom. Jo he vist vídeos de gent fent bastant a l'animal i al cafre amb en cotxes o amb motos, que els pengen i llavors la policia els detecta, obren un expedient sancionador i allò serveix de prova. I si tu t'has gravat dintre del cotxe sense el cinturó, bevent alcohol, per exemple, pues, home, és un indici. O si graves el company damunt de la moto fent equilibris, que també vídeos d'aquests n'hi han. Això s'ha posat bastant de moda, per exemple, un país com Rússia, on la majoria de cotxes estan instal·lant càmeres perquè allà no ho fan per això, sinó que ho fan perquè a vegades la policia sanciona sense tindre masses proves. Llavors els automobilistes utilitzen càmeres dintre dels cotxes per gravar les situacions. Però clar, de passar d'aquesta situació han passat a gravar situacions verdaderament aberrants i està servint de denúncia. I aquí a Espanya també, aquí ha servit inclús, va ser bastant conegut el cas de dos policies locals d'un ajuntament molt proper amb aquest, que es van gravar dintre del cotxe fent el tonto, fent dient insults, menjant, sembla que era un fruita, bueno, fent el
més inapropiat, impossible,
impossible,
no?
I llavors se li va obrir un expedient i van ser sancionats. Vull dir que avui en dia amb el tema de les noves tecnologies ja que n'en compte, vull dir, és això igual que quan un es fa una foto una mica indecorosa i després se la trobes penjada a internet, pues, cuidado, no et facis aquestes fotos, eh?
Les notificacions, quan ens arriba una notificació podem rebutjar-la?
Aviam, la notificació jo no recomano rebutjar-la, perquè és que llavors perd tota la informació, inclús hi ha sentències dels tribunals, no, de l'administració de tribunals, que diuen que tu estàs renunciant a un dret que tens de que t'informin. El que sí que tindre en compte que la notificació hi ha que fer-la al domicili nostre. Això no vol dir que quan ens canviem de domicili a Espanya encara tenim que notificar a l'administració on s'hem canviat. No és com altres països que tu fas una notificació...
Està tot coordinat.
I l'administració està coordinada. Espanya és el país de la descoordinació i Catalunya també, o sigui que quan ens canviem de domicili tens que anar canviant documents, no? Carnet d'identitat, carnet de conduir, permís de conduir. Uh-huh. Llavors l'administració té l'obligació de notificar aquell domicili que té matriculat el cotxe. Ara bé, les administracions, sobretot de tipus local, comencen a haver-hi sentències de que a vegades notifiquen on està el cotxe matriculat i no troben i és rebutjat, per exemple, per desconocido o persona ja no vive aquí. Llavors l'administració això el que acostuma a fer és utilitzar el sistema del procediment sancionador, penjar-lo a un tablón edictal i a partir d'aquí continuar el procediment. Hi ha algunes sentències del contenciós administratiu que li diuen a l'administració que, home, que local sobretot, home, vostè potser té aquesta persona registrada en un domicili perquè ha fet un canvi de domicili i tal, averigua una mica més amb els seus fitxers que passa. No és la situació més normal, però l'administració local tindria que anar-hi en compte perquè a vegades, sobretot ja quan estem entrant a l'última fase del procediment, doncs que a vegades aquella persona, mentre li estan notificant la multa, s'ha canviat de domicili i a l'Ajuntament li consta el nou domicili. Doncs abans ho tindria que notificar. De totes maneres, aquí les sentències són dispars. Jo el que sí que recomano és que quan ens canviem de domicili fem l'esforç de notificar totes les administracions que hem fet aquest canvi fins que no tinguem allò que jo recordo que fa molts anys va haver-hi un vicepresident del govern que va dir vamos a hacer la ventanilla única de l'administració.
Sí.
Han fet moltes coses, però la ventanilla sembla ser que no ha arribat mai al pressupost.
Llàstima que se'ns acaba el temps perquè ens han quedat moltes preguntes que potser aprofitaré ara per fer-li. I agraïm moltíssim a Alfons Perona per haver-nos acompanyat i sobretot per aquest llibre, Me han multado, que podeu trobar editat per Atelier Libros Jurídicos i que té el pròleg de Pere Navarro, director general de Trànsit. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, i ja sabeu, quan tingueu dubtes...
Ho podem consultar.
Ho podeu consultar i em podeu cridar i intentarem resoldre-les.
Perfecte, moltíssimes gràcies i bon dia.
A vosaltres.
Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.